Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 6 del mes d'abril, aquí a Ràdio Balaguer, el programa Agrografia, un espai en què un dia més ens acompanya a l'altre costat del telèfon el Josep Maria Roig. Molt bon dia, Josep Maria, i gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Bon dia a tothom.
Encetem el programa del mes d'abril, Josep. Avui és un espai que vols dedicar al sector del boví de carn i és per això doncs, que has convidat el senyor Ricard Gòdia, que és membre de l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs i també president d'Asoprovac aquí a Catalunya, és a dir, de l'Associació Espanyola de Productors de Bacú aquí a Espanya, a l'Estat. Ell és el representant aquí a Catalunya. També el tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, senyor Gòdia, i gràcies també per acompanyar-nos i participar a l'agrografia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per invitar-me.
Avui volem fer una radiografia de com està aquest sector i del que fan des d'aquestes associacions al respecte d'aquest sector tan important per l'economia del país, el sector de boví de carn. Abans, però, com sempre fem en aquest espai, escoltarem la reflexió sobre el tema que tractem avui, això que dèiem, el sector del boví de carn. El programa l'acabarem també repassant algunes notícies d'actualitat agrària, així com l'agenda de jornades tècniques, que ara per ara encara tenen lloc de forma virtual, de forma telemàtica, la major part d'elles. Tot això, com sempre, en repassarem algunes al final d'aquest espai. Abans d'entrar a conversar amb el senyor Ricard Gòdia, però, com dèiem fa un moment, escoltem la reflexió que ens vols fer avui, Josep, al respecte d'aquesta temàtica.
Molt bé. Ja es pot?
Sí, sí.
Molt bé. Però primer de tot, benvingut, senyor Gòdia, i moltes gràcies per voler acceptar avui aquest diàleg, aquesta conversa amb els amics d'Agrografia, de Ràdio Balaguer.
Per tant, gràcies a vosaltres.
La reflexió seria de que estem en un sector, com és el boví de carn, un sector pues, que és molt potent, un sector que aporta a l'economia importants inputs, i que realment potser podríem dir que avui està en reflexió, com podrem veure durant la conversa, que vostè mateix ens farà de dir on anem, on som i què és el que s'espera d'aquest sector en un futur pròxim. Per tant, fet aquesta reflexioneta petita, curta, però vull dir que vol dir moltes coses, permeti'm ja que li faci la primera qüestió. D'acord?
Digue'm.
Molt bé, doncs miri, a veure, les funcions d'Asoprovac, què és Asoprovac? Quines funcions té? Què és el que cobreix? Com treballa?
Asoprovac és una associació ja formada fa més de 30 anys que intenta agrupar tota la inquietud dels productors de boví de carn d'Espanya. En principi, Asoprovac es deia Asobac, es va formar a Barcelona i representava a tot Espanya, a tots els productors de boví de carn, i vaques també de mares, dides, de tot Espanya. Així va anar funcionant durant molt temps, fins que va arribar un punt que es va fusionar en l'altra associació representant d'Espanya, que es deia Provac, que està situada al centre, a la zona de Madrid, Toledo, que representava aquesta altra part. Les dues associacions de productors de la patronal del boví de carn, en aquell moment vam decidir juntar-nos i desplaçar la seu a Madrid, pel punt cèntric, no? I doncs de Madrid hi ha la seu de Soprovac Nacional, aquí a Catalunya tenim la catalana, també hi ha Aragó, Arabovis, Castilla-La Mancha i Castilla-Lleó. I així donem cobertura a les zones on són més productores de boví de carn d'Espanya i on hi ha més volumen d'animals o de productors, doncs aquí tenim la seu, que són aquestes quatre que us he nombrat. I la funció d'aquesta associació no és altra que fer arribar totes les inquietuds, totes les problemàtiques i les diferents qüestions que es puguen sortir al sector, doncs a l'administració catalana, en aquest cas, per nosaltres, l'administració nacional i des de ja fa molt temps l'administració de Brussel·les, que és on acaben fusionant tot el nostre sistema de funcionament, no? I últimament sempre la guerra l'anem tinguent en Europa i a les PACs, que sol ser el que ens dona més quebradores de cabeza, per dir-ho d'alguna manera, i després, evidentment, el mercat.
Llavors, vostè...
Que seria 4-3 el que som a Soprovac.
Sí, vostès vol dir que abarquen les funcions de producció, comercialització i consum?
Correcte. Uh-huh.
I abarquen les tres paràmetres aquestes.
Sí, perquè més tres paràmetres aquestes. Després, a nivell de promoció i consum, anem a dir també estaríem agrupats en una interprofessional a nivell nacional, que es diu ProVacuno, que seria la interprofessional, la plataforma que utilitzem tant la vàlua de la cadena de la producció com la vàlua de la cadena de la comercialització de la indústria per tractar més en greu o amb més profunditat tots aquests problemes que es poden sortir a les dues vàlues de la cadena, no?
Que li matisa la interprofessional. És a dir, que vostès estan dintre d'una interprofessional, també.
Sí, dintre de l'interprofessional del Bacú, que s'ha creat, és potser la més jove de totes les que s'han creat últimament. Porta 3-4 anys de funcionament.
És a dir, que la interprofessional, com tots sabem, és un mecanisme que està comunicat amb Europa, oi?
Uh-huh, correcte, en Europa, i que també l'utilitzem doncs, per fer difusió de les avantatges dels nostres productes, no?
I llavors, per matisar, que els oients nostres ho puguin tindre en compte, boví de carn vol dir vedells, vedelles, vaques de carn, tors, vol dir tot això?
Boví de carn seria la carn de vedella que nosaltres ens podem acabar trobant al supermercat, no? Ja sigui de qualsevol de les vertents. A veure, vaca és en menys pressió, però el que es consumís majoritàriament al nostre país sol ser una vedella al voltant d'un any de criança i en una carn tendra i rosada, que és el que majoritàriament hi ha a tots els punts de venda.
És a dir, que el consumidor, quan va a una carnisseria o va a una superfície i vol comprar boví de carn, va a vedella o també pot adquirir aquests altres models que han dit.
Correcte. O sigui, qualsevol lineal de qualsevol supermercat o qualsevol carnisseria tindran les diferents vertents de producte i, evidentment, el consumidor pues, triarà la que millor li vagi. Si, com per dir, ara s'està estilant molt el bou i la vaca vella, que és el consumidor que li agradaria una carn molt més gustosa, en un gust més concentrat, en una maduració més llarga, que pels sibarites de la carn la troben molt apeteixible. I després hi ha l'altre consumidor que buscaria una carn rosada, tendra, infiltrada, i no tant el gust tan potent de carn, però molt gustosa i molt, molt saludable, que seria el que majoritàriament se comercialitza a les nostres botigues.
Molt bé. I la podem dir repercussió del coronavirus sobre el sector, sobre aquest consum, ha sigut notable o no?
Moltíssim, moltíssim, perquè a nosaltres ens ha afectat molt al tancar tot el canal Horeca, que el canal Horeca no deixa de ser el que serveix, és el restaurant, els bars, els menjadors d'escoles, els menjadors comunitaris, bueno, tot això ens ha representat un gran daltabaix. Penseu que nosaltres, la restauració, és on podíem treure les peces més ben valorades de la vedella. Sí. Com va explicar que la vedella no són molts litros o molts quilos d'un mateix producte. Allí tenim entrecots, tenim solomillos, tenim filets, tenim tapa plana, tenim bistecs, tenim cua, tenim galta, tenim moltes coses, no? I cada vedella pues, tindrà dos galtes, tindrà una cua i tindrà uns quilos d'entrecot. L'entrecot, el solomillo i totes aquestes peces més nobles, que és el que va normalment a restauració, és on se sol treure el valor afegit. Què ens ha afectat a nosaltres el coronavirus? Que es tanquin tots aquests locals, l'hostaleria s'hagi tancat completament i desaparegut, i totes aquestes peces que nosaltres hi podíem treure més valor afegit s'han disminuït moltíssim. Moltíssim, que hi ha hagut moments que han tingut problemes de col·locació d'aquestes peces, el qual vol dir que la mitjana de la carn que han venut ha baixat moltíssim el preu. I claro, això ha notat moltíssim a l'hora de tancar els preus mitjos de que el ramader pot valorar el seu producte a l'hora de ficar-ho al mercat, no? Evidentment, això ha afectat molt. Des de ja fa un any, d'una manera molt forta, hem entrat en una crisi molt i molt i molt dura pel fet aquest de que la mitja de preu de la canal ha baixat moltíssim. Nosaltres, al seu moment inicial, i m'agrada recordar-ho això, quan va començar la crisi se'ns va demanar al sector primari que seguíssim apostant per fer alimentació i no deixéssim desabastir les botigues perquè la gent no entrés en pànic. Nosaltres ens vam agafar aquest repte com a personal i el que vam fer va ser seguir produint, cada dia anant a les granges, seguint portant producte als supermercats i a les botigues, i inclús crec que això s'ha de valorar. Vam acceptar mirar de baixar preu a les llotges perquè la gent tota pogués accedir, inclús la més necessitada pogués accedir a aquest producte, fent un pacte de cavalles que quan s'acabés la problemàtica aquesta pues intentaríem tornar a pujar per intentar recuperar el perdut. Sí que no esperàvem que la cosa s'allargués tant, aquest preu se va baixar i encara no hem aconseguit remuntar-lo a preus d'abans de crisi. Per aquest motiu, d'alguna manera heroica, que vam fer amb el tema dels preus, ens ha sortit molt dolent i molt perjudicial per la salut de l'economia d'aquestes empreses. Vostè, però bueno, esperem recuperar-ho en breu quan aquest malson passi.
Sí, sí. Quina referència tenen de llotja per ficar els preus? Vinafeu o bé al Carràs o bé altres?
No, la que se sol respectar més a la zona de Catalunya és Mercolleida. Mercolleida és la que té... Mercolleida i Binèfar, que són les dues que tenim més a prop i les dues que són les referències a nivell nacional, eh? Hi haurà l'Extremadura i Salamanca, però a nivell nacional...
I avui dimarts, dia 6 d'abril, quines cotitzacions... Quins són els preus?
Els preus avui estan intentant pujar tímidament. Van pujant poc a poc, perquè no hi ha... La demanda s'ha tornat a restablir una miqueteta, no massa. Sabem que l'hostaleria ha obert parcialment i hi havia bastant estoc encara i s'ha anat actualitzant. Sí que és veritat que esperem que en breu vagi pujant més. Per quin motiu? Perquè els ramaders, a més estan pèrdues per aquests motius que han parlat fa una estona de baixada de preus, el tema del canal Eureka, ara se'ns ha afegit el cereal, el preu del cereal. El preu del cereal està incrementant, cada setmana està pujant de preu d'una manera desorbitada, fa molts anys que també no la veiem tan cara, i què està passant? Està passant que encara que el mercat vagi pujant tímidament, encara no estem arribant al cost zero, per dir-ho d'una manera, encara estem en pèrdues, perquè el preu del cereal s'està pujant en força, no? I esperem que a poc vagi degotejant a l'alça. Estem encara lluny de poder arribar a les paus, eh? Els preus estan tímidament alcistes, però molt tímidament.
Així com el cereal té mercat de futurs, vostès també podrien fer mercat de futurs?
S'ha intentat algun cop, se n'ha parlat molt, però potser no estem tan ben organitzats com per poder treballar en mercats de futur, en la venda de la carn. No és una pràctica habitual i a mig termini no encara li veig implantació. Seria una cosa a estudiar i podria ser que fos una manera d'evitar pèrdues en aquest sector. Però avui per avui aquí encara no està implantat.
Has provat de Catalunya quin és el volum que vostès tenen amb unitats de bestiar i amb ramaders?
Amb unitat de bestiar, mira, aquí a Catalunya contem molt percentatges i aquí ho podrem traslladar. Nosaltres venim a representar el 85%, 85-90% dels ramaders catalans. I pensa que hi ha una cabanya a Catalunya d'uns 300.000 caps, doncs seria la representació aquesta. Però en principi, d'alguna manera, directa o indirectament, també és difícil comptabilitzar-ho, perquè nosaltres estem en cooperatives i tal, poc o molt estem representant a gairebé tots els ramaders. Però si fiqués el 85-90%, comptant unitàriament, és el que podríem dir de la representativitat que té a Soprovac el sector de la vedella catalana.
De comptes, les referències que, perquè cada sector, quan un sector funciona, vull dir, vol dir que té unes bones referències, oi? Vull dir, nosaltres sabem, i es veu, i està clar, i està constatat, que una de les referències del boví de carn és la seva vila, el Carràs. Vostè ha fet aquí una gran feina també, juntament amb els altres companys. Vull dir, tenim més referències d'aquesta categoria arreu d'Espanya, arreu de Catalunya, perquè el boví de carn sigui present a totes les taules i a totes les restauracions?
Sí, a veure, aviam, aquí a nivell espanyol, les zones més productores serien el que és Catalunya i el que seria la zona de Toledo. Els pobles més capdanters en tema de cabanya ramadera seria, mira, Salves, de Toledo, i seria el que és la zona de Lleida d'Alcarràs, aquí a Catalunya. Després aquí a Catalunya tenim altres zones on també hi ha bastanta producció, que seria, bueno, parts de Barcelona, seria Juncosa, també sempre hi ha hagut molts animals, seria, pues, bueno, Girona, en su moment on va tindre moltíssims, i cada vegada està disminuint una miqueta la seva producció, Tarragona queda pocs, però el que seria les zones de Lleida, Alcarràs, indubtablement és on hi ha més concentració de vedells. No et dic concentració per metro quadrat, perquè Alcarràs té un terme molt gran, sinó que et dic en caps d'animal i ramaders.
Ja. Llavors, vol dir, vostès volen continuar amb aquesta promoció de referència de la seva vila de Alcarràs, quines accions pensen fer?
Sí, aviam, per poder continuar fent referència a la vila d'Alcarràs i a Catalunya, és que puguem sobreviure, no? Que puguem subsistir. En aquests moments, com ja hem parlat fa una estona, ho estem passant malament en tema preus, molts dels nostres companys i ho estem passant o estem patint a la nostra pròpia pell, estem minvant moltíssim la nostra capacitat econòmica per la duresa de la crisi, com ens ha afectat a nosaltres. I, a més, tenim un altre agravant, que és quan estàs passant un moment difícil, sempre comptes en què l'administració te pot donar un cop de mà, no parlem a nivell econòmic, sinó legislant, no? I ara ens hem trobat també en una sorpresa molt, molt flagrant, que la vull nombrar perquè pot ser un antes i un després, i és aquesta nova PAC. Aquesta nova PAC, tot havia de ser continuïtat, sabíem que el 23 teníem que parlar de la nova PAC, la cosa es va allargar i fins... el 21 teníem que parlar de la nova PAC, s'ha allargat i no en parlarem fins al 23. O sigui, no ens començarà a afectar fins al 23. Però el Ministeri d'Agricultura ha tret un decret de transició que, segons Europa, havia de ser tal qual el que veníem en els paràmetres que estàvem tractant l'antiga PAC, va fins al 2020, i resulta que no sabem el per què, ha inclòs unes convergències i, a més, ha inclòs uns canvis de joc, que s'ha d'excloure el vedell de carn de poder utilitzar terrenys de pastos, que ens trau fora de joc. Aquí el que ens trobarem serà que el sector del vedell, en aquesta nova PAC, segons com s'acabi, no la nova PAC, en aquest decret de transitorietat del 21-22, pot ser que molts dels companys acabin perdent l'explotació o abandonar l'explotació. Per això no sabem, i parlem i ho enfoco en la pregunta que m'ha fet vostè d'aquí d'Alcarràs, que molta gent pot arribar a abandonar el sector per la culpa d'aquest decret de transitorietat que ens ha tret de la nova PAC quan Europa havia demanat continuar. I això ho lligo amb que en aquesta zona s'havien fet moltes inversions, s'havia apostat moltíssim per continuar i fer les coses molt ben fetes, amb el tema sobretot d'ejeccions i economia sostenible. Hi ha una planta de compostatge que en un cost de quasi 2 milions d'euros, que no sabem com acabarà tot, pel tema aquest del decret nou que ha marcat el Ministeri d'Agricultura. Perquè avui per avui, si no hi ha cap canvi, moltes explotacions poden caure a la ruïna i a l'abandono d'aquestes inversions.
Això què vol dir, que les subvencions del vedell es perdran?
Sí, se poden veure en perill moltes de les subvencions per aquest decret de transitorietat. A Soprovac ho ha demandat i l'ha portat a judici. I esperem, inclús s'ha presentat una cautelar pel tema d'urgència, i esperem que es pugui tirar enrere. Si l'apliquen, podríem tindre moltes explotacions que perdessin els seus ingressos. Ja que ha nombrat vostè Alcarràs sol, vam fer un estudi i deixa d'ingressar en aquest decret prop de 2 milions d'euros. 1.800.000 segons quina manera ho comptem, 2.200.000 segons quina manera ho comptem. Això és molt greu. Això és molt greu. Per això que la representativitat d'aquest sector avui és una, aquest any que ve pot ser una altra. I estic parlant d'aquesta PAC que estem presentant avui. Per això és molt greu, aquest sentit és molt greu. Nosaltres hem fet també, com a Soprovac, una pregunta a la Comissió Europea per a mirar de que, bueno, segons el nostre criteri, Espanya en aquest moment, el Ministeri d'Agricultura, s'ha extralimitat amb les seues prohibicions i una pràctica habitual que feia més de 20 anys que es anava complint, que havíem arribat a pactar amb Europa, perquè tots sabem que Europa del Nord i Europa del Sud no té la mateixa climatologia. Nosaltres havíem pogut adaptar la PAC a Europa del Sud i ja estàvem en una certa pau social i uns certs ingressos per a aquest sector que es poden veure perillats i greument amenaçats per a aquesta nova PAC, que parlo de PAC, de fins al 30 d'abril, bueno, em sembla que s'ha allargat fins al 15 de maig, és el temps que tenim per presentar-la. I avui per avui, tothom que estem presentant les nostres dunes estem amenaçats de sortir del sistema. I això pot provocar una pèrdua d'explotacions prou grans, en aquest moment que estem passant de crisi.
Què opina del Brexit i dels convenis internacionals sobre el vacú, sobre el boví de carn?
El Brexit, en principi, el boví de carn pot afectar relativament poc. El que sí que ens pot afectar de tots aquests convenis, el de CETA, que és el de Canadà, en principi no està anant malament, s'ha augmentat molt la venda de carn d'Espanya cap a Canadà, és interessant, això el qual vol dir que la feina l'estem fent bé, només falta que guanyem diners, però la feina l'estem fent bé, i el que sí que tenim molta por és amb Mercosur. L'acord amb Mercosur pot ser molt perillós pel nostre sector. Sabem que el Mercosur, entre altres països, doncs hi ha Brasil. Brasil i Sud-amèrica en global, doncs sabeu que està produint la carn no en les normatives ni en l'estricta reglamentació que produeix Europa. Això crea una descompetència molt gran, no? I a mi m'agrada també recalcar que la producció de Brasil precisament és la que ens està fent mala premsa a tot el món. Quan parlem de desforestar, no desforesta Catalunya. Catalunya encara tindria que pastar més els boscos. El que desforesta és Brasil. Quan estem parlant d'antibiòtics, nosaltres tenim un compromís molt gran en rebaixar l'aplicació d'antibiòtics i l'hem tret radicalment com a promotor de creixement, cosa que aquests països no ho fan, al revés. Nosaltres ja fa molts anys que Europa està penat i molt per seguir l'utilització d'hormones, i aquí ja fa molts anys que no sentim res. En aquests països està permesa. Això és el que ens fa patir. Mercosur ens fa patir moltíssim per aquesta descompetència que ens està creant tan greu. Els altres tractats, en principi, no són dolents.
Sí, una altra qüestió important. Aquí ja tenim el nostre país, a Catalunya, suficientes mares per poder fer els mamons, per poder fer la matèria prima, o bé tenim que anar a buscar-los a fora?
No, en tenim prou. No en tenim prou mares, ni molt menys. Penseu que les mares s'han de criar en un ambient en molta abundància de pasto. La mare no la pots tindre dintre unes ranges donant-li alimentació de cereal perquè és molt cara, perquè una mare produeix un vedell a l'any. No podem tindre tantes mares a Catalunya ni a Espanya, i necessitem importar vedells petits de països productors com pot ser França. Per la qual també nosaltres hem d'exportar després els animals engreixats. I aquí a la zona de Catalunya-Espanya és un lloc ideal per poder fer aquesta feina, doncs perquè tenim els ports, perquè tenim França a la vora, perquè tenim el Pirineu català i tenim la Corrinxa Cantàbrica, que també són productors, però de totes maneres no en tenim prou. Necessitem importar vedells petits d'altres països. I ojalà, vull dir, jo sempre també m'agrada recalcar que perquè no desapareguin les poques vaques que tenim a Catalunya, som necessaris que hi hagi gent com a nosaltres que engreixem els vedells, perquè és que si no els que tenen les vaques no tindran on col·locar els vedells petits, i després sí que seria una llàstima que les muntanyes quedessin sense ramaders i sense poder estar pasturades i en risc d'incendis i tot el que això representa, no? I per l'assentament de la població a les zones més desfavorides.
Llavors, senyor Gòdia, davant del que estem parlant, perquè podríem parlar bastants dies sobre això, i confio que tinc una altra trobada amb vostè per acabar de concretar, doncs, davant del panorama que sembla que la reflexió ens porta, vostè, què opina? Aquesta evolució tancada, semilliure, lliure, quin pot ser el model pròxim?
Ha de conviure tots els models.
Pienso, alimentant farratge, com? Digui.
Han de conviure tots els models. Com hem dit una miqueta abans, on hi ha a les muntanyes ha de hi haure la vaca mare, ha de hi haure la vaca la que és el tot terreny, la que pot voltar per tot arreu, anar buscant el pasto més amagat, per dintre els boscos, per anar llimpiant els boscos. I si allà dalt se deixessin els vedells per criar, per engordar, no tindrien prou pastos per les mares, per lo qual també no serien massa productius. Penseu que aquí a Catalunya aquest model de producció nostre, al meu entendre, és l'idoni. Les vaques, el poc pasto que podem arribar a tindre perquè puguin mantindre's i anar fent un vedell cada any i tinguin els boscos, com hem dit, però després és molt més eficient ficar-les en granges. El model de granges que tenim nosaltres és un model de granja semiobert. Només hi ha una teulada i una paret on para el vent, i els animals estan gairebé al camp lliure, no? Per dir d'una manera, estan al màxim d'oberts possible. I aquest és el model ideal, perquè en aquestes granges el que sí que pots fer és després donar-los una alimentació el més acurada possible, el més òptima per la seva digestibilitat i pel seu aprofitament, per no malbaratar cap producte, on hi pots ficar productes moltes vegades que no són utilitzables per l'humà, com poden ser cascarilles, com poden ser la pulpa de la taronja, com poden ser altres aprofitaments que no serien per l'humà. I això està donant que l'animal pugui créixer en un temps relativament curt, òptim, el qual també vol dir que pel medi ambient és molt bo, perquè nosaltres productivament en aquest sistema estem sent dels més eficients de tot el món a l'hora de produir. Perquè per quilo de carn és el que menys contamina. sabem tots que la vaca és diu, no? Que s'ha dit moltíssim, produeix metà i ho han molt mal utilitzat les empreses petroleres i les de transport, sobretot de vaixells, per mirar a desviar l'atenció. Pues bueno, sí, nosaltres entonem una part de culpa, però hi estem treballant moltíssim en fer més eficient tot el nostre sistema productiu. I l'eficiència del sistema productiu és precisament el que tenim aquí. Per la qual la resposta de la seva pregunta seria tot combinat. Cada moment i cada raça al seu lloc ideal. A l'extensiu, la vaca, i al semi-intensiu, intensiu, el que seria l'engreix, que és on és més òptim.
Una altra qüestió, no, ja per anar acabant, perquè ja sap vostè que el temps en ràdio és molt cruel.
Sí.
I és una pena perquè estem fent una conversa fantàstica.
Uh-huh.
Una altra cosa. Ara, fa poc, el dia 25-26 del mes de març, va haver eleccions al camp. Uh-huh. D'aquí poc tindrem un nou govern. Què és el que vostè demanaria o pensa demanar a aquesta gent?
Jo, francament, m'agradaria que el govern ja fos un fet, perquè, com li he comentat antes, el model de transitorietat és un problema que tenim molt greu, i subratllo, molt greu, en aquests moments damunt del nostre sector, que pot ser un antes i un després de l'aplicació d'aquest decret de transitorietat, que necessitem un govern que es mulli pel sector ramader català. Representem a moltes famílies, representem a molta de l'economia de Catalunya. Després del sector del porcí vindríem nosaltres i és molt important que hi hagi un govern fort que es vulgui mullar per aquest sector. Per la qual jo necessitaria que aquest govern estigués ja constituït i que d'alguna manera ens agafessin com a estandarte, no? Necessitem salvar aquest sector i és molt urgent fer-ho ara. Necessitem un govern ja.
Josep, sí, hauríem d'anar acabant ja, Josep.
Permetem aquesta darrera qüestió.
I tant, i tant.
Uh-huh. Què és el que pensa vostè del despoblament rural? Com se tindria que regenerar? I què pensa de la perspectiva del seu sector?
Pues, aviam, el sector és molt important.
Mm-hmm. I ser membre d'una associació com és la vila d'Alcarràs.
Penseu que el nostre sector és molt important pel despoblament rural, eh? Tal com hem dit, aquests llocs desfavorits, l'únic que té cabuda és el turisme i la ramaderia. I nosaltres som importantíssims perquè la ramaderia, la continuïtat del nostre sector d'engreix és importantíssim perquè la ramaderia en zones desfavorides pugui continuar. Per la qual la resposta a la seva pregunta és som imprescindibles i vitals perquè no es buidi Catalunya.
I per acabar, la carn que mengem de boví de carn, perdoni la redundància, és fiable? Sí que la podem consumir tranquil·lament?
Ostres, per favor. No tranquil·lament. És completament necessari que la consumim, sobretot, en èpoques de creixement i en èpoques de la tercera edat, que moltes vegades està canviant això, que és quan més necessitem aportament vitamínic i enduriment d'ossos. Penseu que la carn és l'únic producte que porta, que deixa absorbir més fàcilment el ferro dels aliments. Per lo qual, vitalíssim per l'època de creixement, per l'època normal, per una mesura correcta, i a l'època de la tercera edat, que és quan més fa falta que consumim carn, evidentment, dintre d'una dieta mediterrània tot equilibrat.
Pues moltes gràcies per la seva presència al nostre programa d'agrografia. Agraït per poder acceptar vostè estar avui aquí. I també moltes gràcies per la seva tasca, perquè sabem que és una tasca fantàstica. Vull dir, continuï i que hagi força sort. Gràcies.
Pues moltíssimes gràcies, agraïts, i sempre que els hi faci falta. Merci.
Doncs molt bé, agraïm, com deia el Josep, també en nom de Ràdio Balaguer, doncs, la participació al programa d'avui del senyor Ricard Gòdia, membre de l'Associació de Ramaders de Boví de Car d'Alcarràs i també president de Soprovac aquí a Catalunya. Li agraïm la presència a l'agrografia d'aquest mes d'abril. Josep, ara tu i jo donem pas a l'agenda de jornades tècniques i també a l'actualitat agrària.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Obrim ara, doncs, la part final de l'agrografia d'aquest dimarts, el repàs a l'actualitat agrària. Comencem dient que el Departament d'Agricultura ha convocat, ja ho va fer el passat dijous 1 d'abril, els ajuts associats al contracte global d'explotació per l'any 2021. Aquests ajuts s'emmarquen en el programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons FEDER, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'import total d'ajuts previst per aquesta convocatòria és superior als 81 milions d'euros. D'altra banda, Unió de Pagesos preveu que el sector de la fruita dolça tornarà a patir una altra campanya complicada per tal de garantir la viabilitat econòmica de moltes explotacions, ja que a la crisi de preus que arrossega el sector s'hi suma enguany l'afectació de les gelades dels últims dies. En aquest sentit, de fa unes setmanes, l'organització agrària estima pèrdues de producció en fruita dolça i ametller d'entre el 20 i el 100% a la Plana de Lleida, els dos Pallars, la Ribera d'Ebre i part del Priorat i Anoia per les gelades. Pel que fa a la província de Lleida, l'organització agrària adverteix de les pèrdues de producció per les gelades en bona part de la plana. Concretament, segons Unió de Pagesos, a l'Urgell, el Pla d'Urgell i el sud de la Noguera superaran el 80% en les varietats de pera més primerenca, com per exemple la Blanquilla, l'Erconini, l'Ercolini i la Llimonera. Com sempre, en aquesta part final del programa, fem també un repàs a diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera d'elles, la primera que els volem recomanar avui, porta per títol Eines de gestió empresarial en ramaderia, ja que avui hem dedicat el programa a parlar del sector del boví de carn. És una jornada tècnica que es farà en línia aquest proper dimarts, dia 13 d'abril, de les 5 a les 7 de la tarda. Els reptes de les explotacions ramaderes, rendibilitat, eficàcia i estalvi de temps, entre altres, fan que cada dia la recollida d'informació, el processament i l'anàlisi de la mateixa sigui més important. En aquesta jornada es parlarà de la diferència competitiva que presenta una explotació amb un bon sistema de recollida i processament òptim de la informació, que és cada cop més rellevant. La dedicació d'un temps professional a la gestió, asseguren, és clau per l'èxit de tota empresa. Aquesta jornada es realitza en línia i els interessats s'hi poden inscriure consultant la pàgina web de ruralcat.cat. I també destaquem dins d'aquest apartat avui que el Departament d'Agricultura ha seleccionat 11 grups d'acció local per aplicar el desenvolupament local participatiu líder en el programa també del PDR de Catalunya, al que fèiem referència fa un moment. El Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord organitza una sessió informativa líder en aquest sentit. És un dels 11 grups d'acció local que s'han seleccionat. Concretament, el GAL Noguera Segrià Nord farà una jornada el dilluns 12 d'abril en línia, des de la 1 del migdia fins a les 2, i comptarà d'una explicació sobre els ajuts líder, precisament adreçats a empreses, entitats i persones de la Noguera i el Segrià Nord interessats a demanar un ajut líder. El 14 d'abril, d'altra banda, des de les 12 del migdia a 2:15, es farà també una jornada PAT, Bones Pràctiques per al Repoblament Telecomunicacions, és el títol d'aquesta jornada organitzada en aquest cas per l'Associació Líder Ponent. Aquesta jornada PAT, és a dir, del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, està adreçada a tècnics d'ens públics, vol ser un espai de transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre ens locals i agents que hi actuen per fomentar la creació i la difusió d'eines que s'estan implementant i que serveixin per revertir la manca d'infraestructures tecnològiques al món rural. D'altra banda, el Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord organitza una nova jornada, en aquest cas
cas el divendres dia 16, de les 10 del matí a les 12 del migdia, també en línia. En aquest cas estarà relacionada amb la crisi sanitària provocada per la Covid-19, que ha fet que les empreses i les persones empresàries hagin de repensar el seu model de negoci, fer canvis i superar nous reptes fins ara desconeguts. Ara més que mai és primordial que les persones empresàries coneguin com connectar amb els clients en un entorn virtual per tal d'adaptar-se a aquest nou món i aconseguir els seus objectius. De tot plegat, se'n parlarà en aquesta jornada que està adreçada, doncs, a empreses i persones empresàries d'arreu del país. I com sempre, acabem l'agrografia amb música, avui amb la cançó Illa, de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. És una cançó en directe enregistrada per tots dos i que podrem escoltar aquí a la ciutat de Balaguer, concretament al Teatre Municipal, el dia 11 d'abril, amb aquesta actuació en el marc del Barnasants d'aquest any, amb aquesta cançó, com dèiem, protagonitzada per Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. Amb ells ens acomiadem fins al mes vinent. Gràcies i molt bon dia.
Acaricia la mar, ella es aquella que tan es somia, porque ella es l'illa, no es un amor normal, ella es una ilusión que te gusta sal.
L'olivera, el temps s'aturat, un timbal de pedra, boscos i animals. No som un poeta, jo som escriba, un illot des d'on escric el que vull cantar. Demà.
Quan m'he allunyat de tu, fugint de jo mateix, dins el pit sentia un dolor que no és meu, com una llum en la foscor del meu record, un camí de claror i
abraço, sa meua libertat, on totes les fronteres són sa l'arena i mar.
Tan gros aquest petit món meu, té un riu per creuar els seus ponts, i jo que sóc natiu, aquí sa meua vida. I viu fent niu quan m'he allunyat de tu, fugint d'allò mateix, dins el pit sentia un dolor que no es veu, com una llum en la foscor del meu record, un camí de claror. Oh.
una gota de terra.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.